Al matí, a Ràdio Sabadell.
I ara us convido a viatjar a terres del sud-est asiàtic per conèixer com viuen a l'actualitat els antics conreadors d'opi. I ho farem de la mà del periodista sabadellenc en Josep Prat. I és que arran dels seus viatges, durant els darrers 4 anys per Vietnam, Laos i Cambodja, ha publicat el seu primer llibre, publicat per l'editorial Península, es titula Los herederos del opio. I el que ens proposa és descobrir com és la vida en aquestes comunitats després de la il·legalització del cultiu d'opi a Indonèsia. Xina. Ens mostra com són perseguides aquestes ètnies per l'Estat gairebé fins la seva extinció i, sens dubte, Los herederos del opio és també el resultat de trepitjar els poblats on ningú o gairebé ningú voldria anar-hi, de preguntar, escoltar i també parlar sobre les cicatrius que els conflictes deixen i que els règims totalitaris intenten silenciar. Però millor ens ho explicarà ell mateix. Josep Prat, bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, Raquel. En primer lloc, gràcies per convidar-me, perquè sempre és un plaer estar tan lluny, no?, sentir-te com a casa, Ràdio Sabadell. Jo sóc sabadellenc, per tant, gràcies.
Doncs escolta, explica'ns on et trobes ara i també digue'ns quina hora és ara mateix a Vietnam.
Mira, ara mateix estic vivint a Hanoi, perquè porto un mes aquí a Vietnam, i aquí són les 6:45, ara mateix.
I explica'ns com i per què doncs, decideixes des de fa 4 anys no, viatjar amb més o menys intensitat fins a aquesta part del món, que és el que et va atraure, no? D'on et ve doncs, l'interès?
Jo faig un primer viatge el 2017 perquè tinc ganes de conèixer aquesta part de l'Àsia, el sud-est asiàtic, i és aquí, en el meu primer viatge, on descobreixo que Laos, sobretot a la zona del nord, la frontera amb la Xina, fa uns anys hi havia hagut moltes plantacions d'opi, és a dir, totes les muntanyes estaven plegades de plantacions, i quan jo hi arribo, el 2017, ja no queda res. Llavors, a mi m'entra la curiositat de què ha passat i, sobretot, què els hi ha passat als fills d'aquesta gent que cultivava l'opi. Perquè, normalment, qui està patint encara les conseqüències i la persecució són els fills, que no van prendre la decisió de cultivar aquest opi, que ho van fer per francesos i americans.
O sigui, que et ve tot de l'olfacte periodístic d'indagar. De fet, m'agrada molt quan expliques que doncs això, on hi havia cultius, doncs ara gairebé no trobes ni una planta, no? Que descrius com vas trobar doncs, aquesta primera planta la primera vegada.
Totalment. La primera planta que jo trobo va ser, perquè insisteixo molt, i és en un jardí privat d'un hotel. És una gran que després de jo insistir-li molt em diu vine, que ja t'ho ensenyo, tinc una planta aquí al jardí, i llavors em fa passar en una petita sala amagada i allà hi té doncs, un pot amb tot de plantes d'opi, amb whisky mesclat, i em dona un xupito. No? En aquell moment jo no sabia si prendre-me'l o no, però aquest esperit periodista dius, bueno, anem a prendre'l a veure què passa. I no va passar res, però sí que és veritat que va ser la primera experiència que vaig tenir així amb l'opi, i a partir d'aquí em vaig obsessionar una mica per intentar entendre què passava tant a Laos com a Vietnam, per què havia desaparegut i per què l'han d'amagar tant en els jardins, no? Privats de cadascú.
Ara anirem desgranant, no?, aquesta part de la història, però m'agrada que el llibre es divideix en diferents capítols que parla també, no?, de la situació diferents a països, intentant doncs, trobar la resposta a això, al buit que ha deixat l'opi en aquella zona. Fins ara no s'havia explicat mai?
S'havia explicat de forma, diguéssim, molt poc concreta, molt generalista, i no s'havia explicat des de la perspectiva de les famílies i com ho pateixen avui dia. Jo crec que sí que hi ha molta literatura i hi ha molta explicació històrica de què va passar en aquells anys de la guerra, tant la guerra secreta de Laos com la guerra de Vietnam, però hi ha menys explicació de qui van ser els Hmong, com els colonialistes els van utilitzar i com després de que Estats Units marxa de l'Indochina, com hi ha una persecució brutal per part dels règims comunistes que aleshores pugen al poder. Això sí que ha quedat molt ocult i també crec que és perquè, en general, hi ha poc interès en anar a remoure les ferides o les conseqüències del que va deixar la intervenció occidental allà. Hi ha com una miqueta de diguéssim, de por a explicar què va passar allà i què hi vam anar a fer, tant francesos com americans. I, a més, l'ètnia és una ètnia que viu molt amagada, viu en pobles molt perduts, llavors normalment la informació o la persecució només se l'expliquen entre ells. I costa molt que ho exterioritzin perquè tenen por que si els veuen exterioritzant-ho cap a algú que no és de la seva comunitat, pateixin més represàlies encara.
I llavors com ho vas fer, tu, com a periodista, no? Explica'ns, perquè doncs, tenies els teus secrets, no?, per trobar doncs, aquesta informació i per precisament fer la feina que hauríem de fer tots els periodistes, que és anar al lloc dels fets per explicar les coses com són.
Jo crec que la primera sort que tenen els Hmong actualment és que hi va haver una part d'ells que va migrar cap als Estats Units i són refugiats als Estats Units, són unes 200.000 persones i encara n'hi ha que viuen allà, que es preocupen per la situació de les seves famílies, dels seus coneguts que encara estan a Vietnam o Laos. Llavors és a partir dels contactes que jo faig de grups de pressió que encara hi ha als Estats Units que aconsegueixo contactar amb certes famílies que d'una altra forma seria impossible. Seria impossible, perquè a vegades també viatjo un temps limitat. Llavors això implica que les famílies, si no et veuen que ets de confiança, triguin molt més a obrir-se i tampoc tens tant marge. Llavors també m'he trobat molt, i aquest era el segon problema, que jo necessitava un traductor. I necessitava un traductor que, a més, jo no tenia massa diners per pagar, havia de ser un traductor de l'ètnia, un traductor que parlés anglès, que en alguns casos fos cristià, era una odissea. I en la majoria de casos no trobava el traductor fins al dia abans. Era molt bèstia perquè tenia una pressió molt forta a sobre de on trobo un traductor o no podré anar a la zona on viuen els que es van rendir a Laos i que viuen entre soldats, o no podré accedir a la selva, o no podré anar a veure aquella família que m'està dient que van empresonar el marit per ser cristià. Clar, tenies a sobre doncs, tota aquesta pressió de dir o trobo algú que em pugui ajudar, i a vegades és molt complicat i els has d'explicar la meitat de la història perquè vinguin amb tu. A vegades m'he trobat que el traductor no sabia què anàvem a fer fins l'últim moment, perquè si no, no hauria vingut. Llavors, una miqueta és anar jugant, sent conscient que estàs exposant a persones i prenent les mesures adequades, però sense deixar, potser, que la paranoia que a vegades tenen les persones perseguides evitin que aquelles històries s'expliquin, que és l'única manera que puguem canviar la realitat.
Que era el teu objectiu, denunciar i donar veu precisament a aquestes persones que no poden parlar. I a més anaves amb amb el teu mòbil, no? Ni tan sols anaves amb una llibreta per doncs, que no et veiessin com un periodista.
Sí, crec que és una de les mesures de seguretat que prenc des del principi, que és no et mostris com un periodista, perquè a més jo entro en aquests països amb un visat de turista i en cap moment informo que sóc periodista, perquè si ho fes tindria algú darrere tota l'estona. Són països de règim autoritari, no volen que res quedi exposat dels seus països, perquè a més són països que fins ara perquè hi ha hagut el Covid, però tenen molt turisme occidental. Llavors jo sempre hi anava sense càmera, només amb el mòbil, no anava ni amb la llibreteta de periodista, que és el típic que et veuen apuntant una llibreta amb un boli i t'han agafat. És el més tonto que pots fer. I anava tal qual, vestit super tirat, i amb el mòbil apuntava les quatre notes i totes les notes anar-me-les passant doncs, a espais privats del mòbil, les fotos també, perquè tot això eren proves que si en algun moment et detenen, doncs les tenen per poder perseguir no només a mi, com a estranger, que a vegades és més difícil, però sobretot per perseguir aquells que he entrevistat, les famílies i les persones que m'han ajudat com els traductors.
Vas tenir por en algun moment a represàlies o doncs fins i tot no per tu, no? Sinó també per les famílies, pels testimonis, no? que es van obrir a tu.
Hi ha dos moments en els que jo passo certa por. El primer de tots, a Vietnam, que jo entrevisto una família de cristians i just hi ha un policia de paisà que ens grava, i els dies següents, doncs, aquesta gravació serveix per citar la família a comissaria i amenaçar-los a tots de posar-los a la presó. Fins i tot s'arriben a plantejar de suïcidar-se, o això és el que m'arriba a mi, perquè són dues dones grans que no volen anar a la presó i no volen viure, diguéssim, aquesta etapa, no? I una altra és quan jo vaig en un poble perdut de Laos, que és un poble que fa frontera amb Vietnam, que és un lloc on retenen les persones que abans vivien a la selva i s'han rendit els soldats, perquè passen 40-45 anys entre trets, i hi ha famílies, hi ha persones que decideixen rendir-se. Aquestes persones no se'ls hi dona cap identitat, no se'ls hi permet moure's d'aquell poble, i viuen entre soldats. I allà just hi passo una hora i mitja perquè tinc el meu traductor que, després de sentir els testimonis de les famílies que estem entrevistant, diu: marxem d'aquí perquè si ens agafen jo no sé el que em passarà. I aquest és un dels moments on comença tothom a patir, perquè a vegades jo crec que fins i tot la gent de l'ètnia no és conscient de la gravetat, a vegades, del que estan vivint certes famílies del país. I quan van allà i estem començant l'entrevista i diuen: però teniu permís per estar aquí? Una gent que ha viscut tota la vida a la selva et diu: però teniu permís per estar aquí? Llavors aquí el traductor obre els ulls i dius: no. I vam haver de marxar al cap d'una hora i mitja, no? Vaig fer tot un viatge a Laos per anar a buscar aquesta gent, però és que la situació és molt dura i hi ha una persecució brutal. Llavors hi ha moments que t'has d'aturar, has de saber aturar-te i marxar abans de que les coses posin més dures, no? O s'empitjorin.
I explica'ns, perquè els nostres oients es facin una idea, no?, de com vivien, doncs, aquestes ètnies quan cultivaven l'opi, no?, a la seva època, podríem dir, daurada, i com viuen ara, doncs, els fills d'aquesta gent, no?, que cultivava abans, doncs, l'opi, que viuen, doncs, això, com ara explicaves, no?, amagats, perseguits.
Són una ètnia que al segle XIX fuig de Xina per la persecució de la dinastia dels Qing i s'estableix a zones muntanyoses tant de Laos i Vietnam. Per tant, vivint en zones muntanyoses, el que els hi passa és que són pobres, hi ha misèria, no tenen accés a massa recursos. I l'opi, el que els hi permet, quan venen els francesos, que colonitzen l'Indochina, és una manera de tenir més diners i també és una manera de tenir més poder polític, de tenir més autonomia política. Llavors, ells estan pràcticament un segle, que si bé és veritat que qui s'enriqueix més són els intermediaris de la mateixa ètnia, o fins i tot la colònia francesa o els americans, sí que és veritat que repercuteix en molts més beneficis que no pas al que estaven acostumats. I un cop això s'acaba, quan els règims comunistes comencen a partir de 1975, sobretot a Laos, el que passa és que aquesta gent torna a la vida que havia tingut sempre a les muntanyes, que és una vida amb molt pocs recursos. I a més, això s'hi suma la persecució brutal d'uns règims que estan molt, molt, molt enfadats i molt venjatius per la col·laboració que ells van tenir amb Estats Units i França. Uh-huh. Llavors, clar, viuen en misèria i, a més, hi ha un règim que els empresona, que els tortura, que els abat, no?, a trets a la selva, que els posa, doncs, en presons a cel obert per la seva religió, no?, bueno, és una situació molt dura. A part de la misèria, hi ha aquesta persecució política.
Però clar, sobta, no?, aquesta, no sé, podria dir contradicció, no?, perquè per una banda aquests règims autoritaris persegueixen els fills d'aquells que, com ara comentaves, es van aliar amb els francesos o amb els americans, però en canvi no tenen problemes en obrir les portes també, doncs, a l'economia occidental.
És el que intento explicar al principi de cada país, que són les paradoxes i contradiccions de tots ells. Perquè, per una banda, és veritat que segueixen perseguint a fills d'ètnies que no han tingut cap responsabilitat en les decisions dels seus pares, però, per l'altra banda, podem veure la capital de Cambodja, que té tot de negocis occidentals, podem veure, en el cas de Ho Chi Minh, a Saigon, de Vietnam, la mateixa història, en el mateix moment que es posa l'himne que lloa Ho Chi Minh, no?, que és el líder de la revolució, a la mateixa vegada hi ha americans que estan comprant a la botiga de Chanel. Per tant, i fins i tot hi ha un cas molt curiós, que és el cas de Laos, que, per exemple, la identitat laosiana, que avui en dia coneixem i per la qual es celebra l'any nou i tothom se la sent molt seva, és molt recent. I, de fet, la van començar a dibuixar els francesos, la identitat laosiana, perquè no existia, no? Els francesos la comencen a dissenyar perquè entenen que és una manera que la colònia funcioni millor, que hi hagi més separació entre ella i no lluitin junts per, diguéssim, alliberar-se dels francesos. Llavors, clar, tot neix dels francesos, però a la mateixa vegada estàs perseguint qui va col·laborar amb els francesos. És tot, no?, supercontradictori.
i queda doncs a plena constància, fullejant, llegint doncs el llibre Los herederos de l'opio. A més també em sobta que ells encara tenen doncs confiança, no, en que doncs hi hagi una solució al seu conflicte.
Sí, per exemple, hi ha una sèrie de gent que ja queden, en queden molt pocs, que viuen a la selva de Laos, que és aquella gent que en el seu dia, quan els règims comunistes pugen al poder, intenten creuar Tailàndia per fugir de la persecució, però no poden perquè hi ha una massacre pel mig, tornen a la selva, es refugien allà, intenten batallar contra els comunistes, però es passen 45 anys entre trets. Aquesta gent, que ara ja només en queden uns 30 o 40, que jo els entrevisto al llibre a través d'una connexió per satèl·lit, aquesta gent m'està dient que encara espera una solució de les Nacions Unides. Vull dir que la seva esperança, després de 45 anys, quan ja ningú els hi fa cas i ningú parla d'ells, és que vingui Nacions Unides, que a més tots sabem qui té veto, poder de veto dins de Nacions Unides, i per tant mai passarà, mai hi haurà un moviment per part de Nacions Unides, però ho segueixen pensant. Uh-huh. I això els hi ve una mica influenciats pels seus contactes als Estats Units, que tenen una visió, no, de les Nacions Unides, d'Estats Units, molt, molt liberal, no, d'una organització que realment pot oferir una ajuda o que es pot implicar en el conflicte que hi ha. I què passa? A vegades, no només Nacions Unides, però altres organitzacions, quan van a preguntar al govern de Laos què està passant, el govern de Laos nega que hi hagi aquest conflicte. Per què? Perquè aquesta gent no té carnet d'identitat, no té llibre de família. Han viscut tota la vida a la selva. Per tant, ells diuen que aquesta gent no existeixen.
I llavors, quina és la solució per aquesta gent? Els deixaran de perseguir? No sé, també penso, podran cultivar també doncs altres productes? Perquè em sembla que també els químics, no?, que utilitzaven per l'opi, doncs també ha fet que aquelles terres no siguin gaire fèrtils.
El que passarà a Laos és que la gent que encara viu a la selva els acabaran matant a tots. I per això jo volia accedir a la selva l'any passat, i no vaig poder-ho fer, va haver de ser una connexió per satèl·lit, però estan totalment envoltats de soldats i realment la situació és dramàtica. I a la gent que s'ha rendit, jo crec que el problema que tindran és que mai tindran una identitat i, per tant, viuran sense documentació i això els exposa que no tinguin cap mena de dret.
Per això és tan important, no?, fer el periodisme de denúncia, no?, internacional, pel qual doncs tu apostes.
Jo crec que tothom qui hagi viatjat o pretengui viatjar ha de quedar-se també amb aquesta història, no només les coses maques. Ja sé que a vegades viatjar el que busquem és que les coses ens sorprenguin, ens facin riure, que tornem amb una experiència espectacular, que ens faci somriure, però tenim la responsabilitat de no només ser petjades en el fan. Tenim la responsabilitat també amb les nostres decisions i amb allò que nosaltres sabem i ens quedem al nostre cap, que les coses canvien, perquè jo crec que és vital que també el turisme tingui aquesta funció, saber per actuar amb responsabilitat i que llavors els governs es vegin pressionats a fer canvis.
Però és difícil, no?, tal com expliques tu també precisament en el teu llibre. Aquests països cada cop doncs tenen més dependència d'aquest tipus de turisme i, en canvi, doncs els turistes no són conscients de com viuen, no?, moltes vegades doncs aquestes persones, aquesta gent.
És molt difícil ser conscient perquè sí que és veritat que són històries molt amagades, però jo crec que en el moment en què tu comences a conèixer o t'intentes informar i saps com és la situació, crec que hi ha coses que es poden fer, hi ha accions que es poden prendre i hi ha maneres de denunciar-ho. Per exemple, i aquest cas és el més senzill i potser afecta no només a l'ètnia dels Mok, però hi ha un poblat molt turístic al nord de Vietnam que es diu Sapa, que hi viatja molta gent. I la majoria d'ells desconeixen que les famílies amb les que estan fent els trekkings i que es passen dies a casa seva i van per la muntanya són famílies que han patit el tràfic de persones i que tenen la filla que ha marxat a Xina i no ha tornat mai més, tenen a la mare o potser la tieta, i en són totalment, bueno, desconeixedors d'aquesta realitat. Si algú coneixés aquesta realitat quan va allà, jo crec que es podia apostar per cert tipus de trekkings, es podia fer pressió potser dient que no vas allà i fent-ho saber per què està passant aquesta situació. No ho sé, hi ha mil maneres que tu et pots moure perquè allò canvi. I aquesta és la més senzilla. Llavors, d'aquí, a partir d'aquí, cadascú és responsable d'anar fins al límit que vulgui. Al meu llibre hi ha els noms dels pobles. si algú va a aquests països i té ganes de poder-ho veure amb els seus ulls, i pot anar. I per això jo poso el mapa al principi, perquè crec que és important que si tenen interès pugui també fer el que vaig fer jo i vagi com un turista més.
Uh-huh. Però com un turista conscient, com doncs, apel·les en aquesta entrevista i, evidentment, en el teu llibre. Volíem aprofitar també, Josep, perquè, evidentment, tu escrius articles també que s'han publicat a La Vanguardia, no?, a diferents projectes digitals de periodisme compromès a l'Àsia. Explica'ns també la situació, no?, de com es viu ara mateix doncs, al Vietnam amb aquesta pandèmia, perquè em sembla que les, són molt fortes, no?, les restriccions.
Sí, Vietnam des del principi va prendre mesures molt dràstiques perquè ja havia tingut una experiència prèvia amb el SARS xinès a principis dels 2000. Llavors era conscient que en un país que ja té 97 milions de persones, si això ho deixava expandir-se, no tindria els suficients recursos com per diguéssim, curar o evitar, no?, el mal major a tota la població. Llavors, ells, des de que detecten els 6 primers casos el 2 de febrer, quan aquí es deia que no passava res amb el Covid, no es prenia cap mesura a l'aeroport, etc., no? Allà es tanquen fronteres amb la Xina, es comencen a denegar visats i, a més, es comencen a aïllar províncies o poblats sencers, no tenen cap mena de dubte en fer-ho. I es comencen a fer un, diguéssim, un traceig molt quirúrgic de qui havia estat en contacte amb elles persones, que això és inimaginable aquí a Catalunya, inimaginable. I això ho han seguit fent. Llavors el país, a partir del març, tanca les seves fronteres, des de llavors no hi poden entrar persones que no siguin diplomàtics o siguin experts convidats per empreses, en un procés que triga més de 3 mesos, és una barbaritat. Llavors fas una quarantena de 15 dies, diversos tests, surts amb un traje d'astronauta des de l'aeroport de Ho Chi Minh o de Hanoi. És tot un procés molt, molt llarg, però els hi ha donat resultat. I ara, tot just quan jo vaig entrar, van sortir uns quants casos. Ara just estan els 2.400, si no m'equivoco, en tota la pandèmia. 2.400 casos i 35 morts. I han sigut molt transparents, eh? Això s'ha de dir. A vegades hi ha gent que dubta pel fet de que sigui un règim autoritari, però precisament perquè han sigut transparents han guanyat molta popularitat, que era una cosa que el partit, i a més quan aquest any, aquest mes de gener, hi havia el Congrés per renovar lideratges, doncs la popularitat està pels aires, realment està molt amunt, no? I això per un règim com el de Vietnam els hi convé molt.
I pel que fa a les vacunes, han arribat?
Han arribat a pràcticament 200.000 dosis d'AstraZeneca, d'Oxford, perquè a partir d'aquesta nova onada de casos, que al final han sigut 700, i diria que cada dia se n'estan sumant 11, però diria que són només de la província on va haver-hi el principal brot, doncs aquestes 200.000 dosis van arribar corrents, ràpid i corrents, fa un parell de setmanes, i ara s'espera que n'arribin més, però sí que és veritat que estem veient que precisament AstraZeneca s'està retardant en molts països, veurem com acaba. I a més, jo crec que el problema és que Vietnam té tanta població, 97 milions són tants, que crec que ho tindrà complicat per fer una vacunació massiva tan ràpida com s'està fent a Europa. I mira que estem anant una miqueta més lents del que dèiem, eh?
Doncs moltíssimes gràcies, Josep, i sobretot per escriure Los herederos del opio. Esperem que aquesta història que has escrit arribi a molts lectors. Una abraçada des de la distància i fins la propera. Et seguirem ben atents. Que vagi molt bé.
Una abraçada, gràcies.